5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip tècnic habitual, ja sabeu. El Toni Olivella, que és el cap de comandaments, el Marc Pujol, que és el xispes, per dir-ho així, i la Goretti Martínez, que és la nena dels, o la noia o la senyora dels teclats i les pantalles. I aquí fem un programa que agafem 5 efemèrides de la setmana i les comentem, les expliquem una mica allò per ampliar coneixements. Però sempre comencem amb una cançó, sempre comencem amb una mica de música. The sweet, sweet memories you gave me, you can't beat the memories you gave me. Take one fresh and tender kiss.
Agost de 1928, el dia que s'obre institucionalment al públic la cova o les coves d'Altamira, a Cantàbria, amb guia inclòs, allò, amb tots els ets i uts. De fet, hem de recular molt en el temps fins al 1868, és a dir, 60 anys abans, 1868, perquè tenim notícia que aquell dia un treballador, un pagès dit Modesto Cubillas, anava de caça i va trobar l'entrada de la cova, tot intentant alliberar el seu gos, que empaitava un conill i es havia ficat amb un forat i tot això, i va descobrir la cova. Va anar a veure el seu amo, vaja, l'amo de les terres on té d'això, Marcelo Sanz de Sautuola, que era el propietari de tot allò, i li va dir, escolti, miri, he trobat una cova, és una cova gran, però clar, allò és com el Garraf trobar una cova, n'hi ha no sé quantes, no? No va tenir més transcendència. De fet, el senyor Sautuol aquest va dir, vale, d'acord, estava molt interessat en el tema de la paleontologia, dels fòssils i tot això, i no la va visitar fins al 1875, és a dir, que es va passar 7 o 8 anys dient, sí, bueno, el Modesto me dijo que había una cueva, però no. I llavors la va anar a visitar i va entrar, va passejar per allà, va veure unes ratlles pintades a la paret, però va pensar que allò no era res de l'altre dijous, no hi va donar més importància. Però llavors va passar una cosa, que és que l'any 1878 el Sautuol aquest va anar a París a veure l'Exposició Universal de París, i allà va veure que començaven a exposar-se fòssils, restos d'ossos, destrals de sílex i tot això, i va dir, carai, si jo tinc aquella cova, potser allà hi hauria alguna una cosa i tal. I quan va tornar a casa, va agafar la seva filla Maria, que tenia 8 anys només, i va dir, anem amb el papa, que anirem d'excursió avui i tal. I van anar a la cova, i ell, allà a l'entrada de la cova, com que hi havia uns sediments, on va començar a gratar, aviam si trobava alguna estral de sílex o tal, mentrestant la nena, fent de les seves, va entrar cap a dintre, d'entrar a la cova, va anar cap a una sala lateral i va tornar a sortir tot esverada. Papa, 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 allà hi ha una cova que hi ha tot de bous dibuixats. I el papa va dir, va, què diu ara aquesta nena? Aviam, ensenya'm això. I sí, sí, va entrar en una cova i va veure que el sostre estava ple de pintures. I llavors, què va fer? Va dir, ostres, això és un descobriment molt important. Va publicar un opuscle que es deia Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la província de Santander. I allà deia que aquelles pintures eren prehistòriques, eren de quan, bueno, dels primers homes que corrien per allà. I va anar a veure el catedràtic de Geologia de la Universitat de Madrid, Juan Vilanova, li va explicar tota la història, li va ensenyar dibuixos que ell havia fet, i l'altre va dir, sí, això són restes paleontològics i tal. I per tant, doncs, ho van presentar com un descobriment important. Però resulta que la comunitat científica en aquell moment considerava que l'home primitiu no podia tenir cap mena d'acció cultural i que, per tant, que l'home primitiu fos capaç de dibuixar un bison, doncs no era possible. I van arribar a suggerir que el sautuol aquest havia falsificat les pintures, les havia fet fer amb un pintor francès que havia estat a casa, amb una de les cases que ell tenia allà a la vall aquella, i totes aquestes històries, no? I per què? Doncs perquè fins i tot la Institució Lliure d'Ensenyança, la del Giner de los Ríos, va estudiar el tema i va emetre un dictamen dient aquest senyor fa trampa. I total, per què? Perquè els francesos, que en aquell moment tallaven el bacallà, Cartaillac, Mortillet i Arlé, els científics de més prestigi, deien això, no? Deien que els homes primitius no podien tenir cultura i, per tant, que eren incapaços de fer un dibuix, no? Com segurament pensaven que eren incapaços de parlar. Però què passa? Doncs que mentrestant, mentre es va passant tot això i li van dient que no i que això d'això, i mora el Sautuola i mora el catedràtic aquell de geologia, el Vilanova aquell, moren tots dos i, per tant, no en treuen faves d'olla ni profit científic, a Europa es comencen a descobrir pintures amb altres coves, perquè hem de dir que les coves d'Altamira són, la gràcia que tenen és que són les primeres que es descobreixen en pintures així a tot el món, en pintures rupestres. I clar, com que ja hi ha això, el Cartellac aquell, que al principi havia sigut el gran opositor de tot això del Vilanova i de l'Sortuola, acaba fent un llibre, visita evidentment la cova d'Altamira, i acaba fent un llibre que titula, curiosament, La cueva d'Altamira, mea culpa d'un escèptico. Volent dir, jo hi vaig estar en contra, ara defenso que això sí, que realment és art del paleolític i tot això. I a partir d'aquí, doncs, l'Ajuntament de Santillana del Mar i pren cartes, crea, el 1910, crea una junta de conservació i defensa de la cova, perquè, és clar, allò era accés lliure, tothom qui volia entrar entrava, qui volia sortir sortia, i per això, a l'1 d'agost de 1917, tal dia com avui, doncs, es fa l'obertura institucional, és a dir, ja hi ha una valla que tanca la cova, tu has de demanar permís, t'ha d'acompanyar un guia, és a dir, no pots entrar allà dintre a fer un berenar, no? El 1924 la declararan monument històric artístic, el 1977 es tancarà per primer cop la cova perquè ja es veu que hi en van masses visitants i allò s'està fent malbé, i el 1985 el designaran Patrimoni de la Humanitat, la cova d'Altamira.
Thank you.
el 2 d'agost de 1945 s'acabava a Alemanya, en concret a la ciutat de Potsdam, la conferència de caps d'estat de les grans potències mundials, en realitat estem parlant de Gran Bretanya, estem parlant dels Estats Units i estem parlant de Rússia, que definia, o va intentar definir, el que seria la guerra, la distribució a l'Europa després de la guerra, la postguerra. Una conferència que, de totes maneres, naixia una mica coixa. Per què? Perquè quan es va fer la conferència, la Guerra Mundial encara no s'havia acabat. Encara hi havia el Japó, que estava en plena efervescència, encara hi havia els Estats Units, que estaven lluitant contra el Japó, i que, a més, estaven començant a preparar les dues bombes atòmiques amb les quals van acabar aquesta guerra. Però el cert és que el 2 d'agost de 1945, es donava per tancada la conferència de Potsdam, que havia començat el 17 de juliol i que havia començat d'una manera així una mica folklòrica. Per què? Veureu, de fet, es havien convocat els tres caps d'estat, el Stalin, el president Roosevelt i el president, o el primer ministre, Churchill. L'Stalin va dir, escolta, és que jo tinc molta feina a casa, tinc podòleg, tinc no sé quantos, per tant, arribaré un dia tard, arribaré un parell de dies tard. La realitat és que sembla que l'home va patir un petit accident cerebral, un petit vessament cerebral, i no estava en condicions, i va dir, si vaig allà, amb això quedaré malament, me les colaran totes. Què havia passat als Estats Units? Doncs als Estats Units resulta, ni més ni menys, doncs que se'ls havia mort el president Roosevelt a principis d'abril. I, és clar, el que hi anava era el vicepresident posat a president, el Harry Truman, el president Truman, posat a president i que d'alguna manera començava. I el Churchill? Doncs el Churchill hi va anar, però mentre estava amb això van fer eleccions a Anglaterra, va perdre les eleccions i, per tant, a mitja conferència van haver de canviar i en Churchill va ser substituït per Clement Attlee, ell era conservador, doncs, dels laboristes. Per tant, ja veieu que entraven allà una mica per dir, bueno, escolta, jo vinc, però jo soy un mandau, o jo començo, o jo no sé què. I al final el que va treure faves d'olla de tot plegat va ser el senyor Stalin. Què es va aconseguir en aquesta conferència de Potsdam? Ja hi havia hagut la conferència de Yalta, però a Yalta no havien arribat a cap conclusió. Tampoc és que aquí arribessin a cap conclusió. Perquè, en definitiva, insisteixo, com que teníem pendent el tema del Japó, van dir, bueno, ja veurem després, quan derrotem el Japó, farem reunions de primers ministres o de ministres d'afers exteriors i ja ho resoldrem. Ara, d'entrada, què hem de fer? I de fet, fixeu-vos, no hi va haver-hi masses crítiques dels soviètics contra els que feien el que van fer els occidentals o dels occidentals contra el que feien els soviètics. Van acceptar, de fet, una partició que després seria efectiva, que és la partició del taló de cert, que és un terme que va definir Churchill, entre uns territoris dominats per Rússia o la URSS i uns territoris doncs, on, en teoria, manaven els Estats Units i Anglaterra i eren, en teoria democràtics. No? Què van acordar? Això sí, van prendre decisions. Primera, tots els territoris que s'havien accionat a Alemanya, ja sabeu, des de quedar-se a Polònia fins a tal, doncs tots aquests territoris els van tornar als seus propietaris, per dir-ho així, no? Un segon procés que van posar en marxa va ser la desmilitarització, la desnazificació, la descartelització, la democratització i tal, del que seria, o del que és avui en dia, Alemanya. Però van agafar Alemanya i Àustria, també, i Àustria, perquè això ho oblidem, i la pel·lícula El tercer hombre ho posa de manifest, i els van dividir en trossos. Cada un es va quedar en tros. Hi havia Alemanya, doncs, es va dividir en tres trossos. Un tros per la URSS, un tros per Gran Bretanya, un tros pels Estats Units, i inclús a Berlín, doncs, també es van fer els quatre trossos aquests, o es van partir. I Àustria va passar exactament el mateix. Es va decretar que es perseguissin els criminals de guerra. I quedava el tema de Polònia. Polònia volia ser nació, Alemanya tenia uns terrenys que eren de Polònia, però al mateix temps resulta que Rússia també volia una part de Polònia. Llavors es va, de moment, fer com a frontera del territori del govern polonès la línia Oder-Neisse. Tot el que estava més cap occident doncs, es va quedar per Alemanya i l'altre va ser Polònia, fora d'una petita part que va quedar pels russos, o per la URSS, vaja. Es va decidir també reubicar, diríem-ne, totes les minories alemanyes de Polònia, d'Hongria, de Txecoslovàquia i tal, I finalment els calés. Finalment els calés es va fer un acord per la reconstrucció. Es va dir, bueno, aviam, què ha costat aquesta guerra? Què ha costat? 200.000 milions de dòlars, es va dir. Bueno, què ha de pagar Alemanya? Home, si li fem pagar 200.000 milions de dòlars, no farem res. Van quedar que només en pagaria 20.000 milions. 20.000 milions de dòlars que havia de pagar mà d'obra, productes industrials, etc etc. Però que, gràcies, pensant en Alemanya, gràcies a la Guerra Freda, mai es van acabar de pagar. I de retruc van discutir els termes de la rendició del Japó. Tot això a Potsdam. I tot això en aquest temps que va durar i que va acabar el 2 d'agost de 1945, quan la conferència es va donar per dada i beneïda.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
3 d'agost de 1907, el dia que a Barcelona s'expedeix la primera matrícula de cotxe amb el número 0001 a un cotxe de la marca Hispano-Suïssa. I, per tant, parlem d'aquesta companyia de la Hispano-Suïssa perquè és allò, jo penso que és una gran desconeguda. És una empresa creada el 1898 pel capità d'artilleria valencià Emilio de la Quadra que vol fabricar automòbils a Barcelona amb el nom de la Quadra. A París ha conegut un enginyer suís, Marc Birkigt, i el contracte per la seva empresa aquí a Catalunya, on en Birkig dissenya el seu primer motor i de la Quadra farà el seu primer motor de benzina. Però l'empresa no funciona gaire, és un somni d'aquells, i el 1902 passa a mans d'un creditor, Josep Maria Castro, que està associat amb un banquer biguetà de cognom gironès i que la converteixen en J. Castro en comandita fàbrica hispano-suïssa. Suïssa perquè l'enginyer, el Marc Birkig, era suís. També l'empresa aquesta farà fallida, de totes maneres, al cap d'un any, i la recolliran una colla de gent, un grup d'inversors, encapçalats per Damià Mateu, un altre prohom és Francesc Seix, i el propi enginyer, el Marc Birkig. De fet, aquesta empresa, fruit d'això, funda el 14 de juny de 1904 la Hispano-Suïssa d'Automòbiles, per la fabricació, ubicada al carrer Florida Blanca. Damià Mateu, que és un economista també i bueno, una fortuna, el pare del que serà després alcalde de Barcelona, Miquel Mateu, el Damià Mateu doncs, farà de gent comercial i el Birkig serà el que assumirà la direcció tècnica des del primer moment. El mateix 1904 sortirà ja el primer cotxe que el comprarà un client argentí, i la marca es presentarà en públic al Saló de l'Automòbil de París, on també, llavors, clar, no és ara, va vendre dos automòbils de la seva fabricació. De fet, el 1907, ja l'any en què es matricula el primer cotxe aquest, ja n'havia vengut bastants i llença el primer cotxe de 6 cilindres fabricat a l'estat espanyol. La fàbrica, el 1908, es traslladarà a la Sagrera, a l'actual parc de la Pegaso, on es fabricarà el model més conegut en aquell moment, que es bateja com la Sardina, i que només el primer any ja s'exporta a Rússia, s'exporta a Sud-amèrica i tal. El 1910 sortirà, ells van traient models perquè tenen una doble vessant, la vessant de fabricant de cotxes per la gent i després la vessant de carreres. El 1910 trauran el model Copa Europa en versió carrera, que guanyarà diverses competicions, en especial la Coupe de l'Auto, que es feia a França, i que és el primer cotxe de 4 cilindres que la guanya. Amb tot això aconsegueixen un client important, ni més ni menys que el Alfons XIII. Alfons XIII els hi encomana que li facin un cotxe i agafen aquest de la Copa Europa, l'adapten per l'ús civil i li fan per ell. El cotxe aquest, evidentment, se'n vendrà més i serà conegut popularment com l'Alfons XIII. De fet, el Damià Mateu demana permís a la Casa Real per utilitzar el nom del rei, li és concedit i, per tant, bueno, el cotxe, els famosos no paren de comprar-se el cotxe Alfons XIII. El 1909 presentaran al Saló de París el primer cotxe amb servofré, una novetat que farà tontollar altres marques com, agafeu-se fort també, General Motors, Rolls-Royce, que al final han de comprar la patent, han de passar per caixa i comprar la patent. Vist tot això, el Mateu i companyia decideixen crear a França una societat, la Societe Francesa Hispano-Suïssa, el 1911, amb seu a Levallois, perquè a Barcelona, a més, comença a haver-hi conflictivitat social, revoltes dels obrers i totes aquestes coses. A més, així està en el cor de la indústria automobilística europea i poden atendre millor el mercat europeu que se'ls hi obre amb totes les ganes, no? El 1914 canvien de seu, se'n van a Bois-Colombes i hi ha un èxit absolutament espaterrant que fa que els francesos exigeixin a Hispano-Suïssa que passi una prova de 50 hores de funcionament seguit del motor. L'Hispano-Suïssa diu, sí, cap problema, diu, però vostès també, els seus cotxes també. I posen en competició, diguem, els dos. Els cotxes francesos peten al cap de 10 hores i, en canvi, els Hispano-Suïssa porten 2 dies i encara funcionen. Clar, naturalment, les comandes plouen, però, com que sempre hi ha d'haver un però, entra la Primera Guerra Mundial i França obliga les fàbriques de la Hispano-Suïssa, de Bois-Colombes, a aturar de produir cotxes i a fabricar motors per l'aviació. I durant tota la guerra, doncs, allò van perdent. Aquí creen una filial a Guadalajara i inauguren també instal·lacions metal·lúrgiques a Ripoll, en societat amb la Farga a Casanova, però quan es proclama la Segona República, el rei Alfons XIII s'exilia. Clar, llavors el cotxe de l'Hispano-Suïssa és un símbol de monàrquic i les vendes cauen absolutament empicat. Per acabar-ho d'arreglar, el 1935 mor Damià Mateu i Miquel Mateu es converteix en el nou president. que quan arriba la Guerra Civil està clarament del costat de Franco, cosa que fa que li col·lectivitzin la fàbrica. Acabada la fe la guerra, el recuperarà, naturalment, i a més el nomenarà un alcalde de Barcelona per l'ajuda que ha fet al bàndol franquista, però els cotxes són un producte de luxe i no es venen. Per això, el 1945, l'Institut Nacional d'Indústria comprarà la fàbrica de la Sagrera i posarà allà la fàbrica de camions Pegaso. També la filial francesa es vendrà el 1968 a una aeronàutica i, per tant, Hispano-Suïssa passarà a la història. D'agost de 1936, el dia que el rei grec Jordi II dona plens poders a l'exgeneral Metaxàs, que de fet es proclama dictador i mantindrà la dictadura fins a la seva mort el 1941. Però anem enrere perquè el moment és delicat. És el canvi de segle, comencem el segle XX, Grècia s'ha revoltat contra els turcs, primer tindrà una guerra amb els turcs, vindrà llavors la Primera Guerra Mundial, quan s'acabi la Primera Guerra Mundial Grècia intentarà continuar la guerra amb els turcs, no se n'acabarà de sortir, i enmig de tot això el Metaxàs i el Venizelos, que és el demòcrata, per dir-ho d'alguna manera, el republicà, i el Metaxàs, doncs es aniran barallant. Metaxàs, fixeu-vos que dic que el Venizelos era republicà i el Metaxàs no hi dit res, perquè el Metaxàs era del vent que bufés millor. Ell, de fet, era fill d'un funcionari menor, havia nascut a Ítaca, i va entrar a l'Acadèmia Militar, on es va fer alferes, va passar 2 anys a Corfú i va entrar a l'Escola d'Enginyers Militars. Arriba la Primera Guerra contra Turquia, el 1897, i ell està destinat al quarter general del príncep hereu de Constantí I, que el protegeix, es fa amic seu i, a més, fins i tot la padrina el recomana perquè l'enviïn a l'Acadèmia Militar Prussiana de Berlín a aprendre doncs, a fer la guerra moderna, per dir-ho així. Quan entrat el segle XX, Venizelos ja arriba al poder, el Metaxàs, que és, ja ha tornat de Berlín absolutament educat i tot això, és prestigiós, el nomenen assessor militar del Venizelos, i ell, tot i que és partidari del príncep, ell és amic del príncep, que està enfrontat amb el Venizelos perquè els militars volen que a través del rei es controli l'exèrcit i, en canvi, el Venizelos vol que el controli el Parlament, però ell treballa, el Metaxàs treballa amb el Benicelos i bueno, més o menys es van avenint. Però en aquesta guerra balcànica Metaxàs es posarà al costat del príncep, el destinaran al quarter general del príncep i per tant serà un dels artífexs de la capitulació dels turcs, que li regalaran ascensos fins a tinent general i que l'enviaran a Londres com a delegat a negociar el tractat de pau. Quan torna a Grècia, ell és un dels signants de la rendició dels turcs i passa a ser el cap de l'estat major. Ja no depèn del Venizelos. Llavors, ell suposa que, com vol el Venizelos, com que comença la Primera Guerra Mundial, Grècia entri a costat dels aliats. I ell diu que no, la neutralitat, perquè és el que vol el rei, que, en el fons, no hem d'oblidar que està emparentat amb el càiser alemany. El 1917, el rei Jordi II és expulsat per un cop d'estat i el Venizelos és el que es converteix en president i entra a la guerra al costat dels aliats. El Metaxàs l'arresten, s'ha d'exiliar a Còrsega, s'ha d'escapar a Còrsega, d'allà després a Itàlia, igual que el rei, tots fora. A l'any 1920, però, Grècia tornarà al rei, demana que torni el rei, i el rei crida el Metaxàs perquè torni a la política i es retiri de l'exèrcit. De fet, ell es retira com a general de divisió i comença el que podríem dir-ne un règim democràtic que s'acabarà ben aviat, perquè el 13 de setembre de 1922 el general Nicolaus Plastires declararà un cop d'estat, perquè farà un cop d'estat, abolirà la monarquia i deixarà que la cosa funcioni, però apareixerà un altre cop d'estat que fracassa, aquest ja en participació del Metaxàs, que visca el fracàs ha de fugir altra vegada a Itàlia, d'on tornarà, gràcies a una amnistia, el 6 d'abril de 1924, jurant lleialtat a la República, però per darrere, doncs, intentant que el rei torni, que el rei torni, que el rei torni. De fet, quan el 1926 hi hagi eleccions, el seu partit tindrà un paper relativament important i ell podrà entrar com a membre del govern de coalició d'Alexandro Saimis. Però tornarà al Venizelos i ell haurà de deixar la política temporalment. Però el govern de Venizelos, al final, la República de Venizelos també va fent figa, perd les eleccions de 1932 i el nou govern crida el Metaxàs per fer-lo ministre de l'Interior. Però hi ha un nou cop d'estat, altra vegada el general Plastires aquell, era un contumàs, però aquesta vegada fracassa perquè el ministre de Defensa, el general Georgios Koldilis, aquest derrota el cop d'estat i promet un plebiscit sobre la monarquia i convocar eleccions, que tornaran, la monarquia sortirà per majoria aclaparadora i el Saldaris aquest tornarà a ser president. Un 97% de vots a favor del rei, que naturalment torna, guanya el tron, fa una amnistia, fa retirar el general Koldilis i per tant li deixa el camí lliure al Metaxàs perquè foti el que més convingui, si l'hi hagi, no? Guanyen les eleccions de 1936, però com que en aquestes eleccions han entrat al Parlament els comunistes, el rei Jordi II té l'excusa perfecta per, com tal dia com avui, el 4 d'agost de 1936, nomenar a Metaxàs primer ministre interí, perquè no s'acaben d'aclarir per formar govern, i li deixa fer el que vulgui. Ell comença suspenent 5 mesos al Parlament i després imposa l'estat d'emergència i comença el període de feixisme grec, que durarà, sota la batuta de Metaxàs, durarà fins al 1941, quan es mori ell i, a més, els alemanys envaeixin Grècia.
¿Cómo evitar que los años no te cambien? Si es que has vivido más de lo normal. ¿Dónde estarás? Tal vez estás perdida. No encuentras el camino para continuar. Y ahora has cambiado. El tiempo ha llegado. Tus alas sí se abrieron al querer volar. We'll be right back. cambiar. Si es que quieres mantenerte igual, no importa la moral. Y ahora has cambiado, el tiempo ha llegado.
D'agost de 1962, el dia de la mort, aparentment per suïcidi, de l'actriu nord-americana Marilyn Monroe. Dic aparent, després ho argumentaré, però hi parlo de Marilyn Monroe quan en realitat hauria de parlar, perquè així ens va néixer ella, de Norma Jean Baker. Norma Jean Baker era filla, tercera filla d'una senyora, naturalment, que es deia Gladys Pearl Buck Baker, que treballava a la RKO, amb una emissora de ràdio i de tele i de cinema, tallant negatius, i que tenia bastants problemes emocionals. Vull dir, va estar casada amb no sé quanta gent, fins i tot hi havia dubtes de qui era el pare de la Marilyn, i naturalment, quan aquesta nena va néixer, doncs va començar els problemes de la nena mateix. Penseu que dels 6 anys, de les 6 setmanes, perdó, als 7 anys, la van donar en adopció diverses vegades. La mare marxava, no volia saber res de la nena llavors l'agafaven als serveis socials, la portaven en adopció, fins que quan la mare la va portar finalment a casa seva, li va dir ara sí, ara quan tenia la nena tenia 7 anys, però va aguantar un any perquè al cap d'un any la van ingressar en un centre psiquiàtric per problemes de tendències suïcides. No? I llavors l'administració la va posar sota la tutela d'un matrimoni, el matrimoni Bolender, que eren veïns de la seva àvia i que per tant doncs, cuidaven una mica, cuidaven de la nena, intentaven cuidar de la nena. No? De fet, però, també la cosa va acabar amb el Borràs i al final va anar a parar, i aquesta senyora sí que va tenir una influència amb ella, amb Edith Anna Lover, que era una tia de la dona del matrimoni Bolander, que la va acollir i la va intentar doncs, formar i fer créixer. Però va cometre un error, no ho sé, en aquell moment deuria ser normal això. Als 16 anys la va animar a casar-se amb Jim Doherty, que era un noi de 21 anys que treballava en una fàbrica d'avions. Evidentment es van casar i es van convertir en un matrimoni absolutament habitual dels que hi havia en aquell moment a Nord-Amèrica, però a l'esclatar la Segona Guerra Mundial, amb ell el van fitxar a les Forces Armades i com que ja treballava amb una fàbrica d'avions, doncs el van posar de professor, per dir-ho així, de pilot en una base militar on es va desplaçar amb la seva dona, que ja estava de bastant bon veure i que va provocar alguns escàndols. Quan amb ell el van enviar, amb el marit, el van enviar a Austràlia com a pilot, doncs aleshores ella va anar a viure amb la seva sogra i treballava amb una fàbrica de paracaigudes on la va col·locar la seva sogra també, no? La noia, però, era, com dic, de bon veure, i en un moment determinat ja fan un reportatge per una revista militar sobre la gent que treballa a les fàbriques d'armes. I quan van a la fàbrica de paracaigudes, o armes o elements bèl·lics, quan van a la fàbrica de paracaigudes, doncs el fotògraf veu aquella cara, aquella noia mig rossa, llavors no era rossa platí encara, i diu, ostres, m'interessa, li fa el reportatge amb ella, ella surt amb aquella revista s'escampa, penseu que estem en plena guerra mundial, s'escampa per tots els llocs on hi ha soldats americans, i ella comença a tenir una certa fama, cartes al director i no sé quantos, i per tant decideix abandonar la fàbrica i fer-se model. Per què? Perquè aquell fotògraf l'ha recomanada amb una agència de models i li ha dit que es tenyeixi de rosa platí, de ros platí, i que vagi d'això. I en aquell moment el cinema està buscant cares noves i la Century Fox, la 20th Century Fox s'interessa per ella, la contracta i li canvia el nom, i li canvien el nom a Jane Baker per Marilyn Monroe. Un fotògraf, i agafen un fotògraf de moda i li fan fer una travessa als Estats Units, anar fent fotos, i això es va publicant en diferents revistes. Fins i tot ja utilitzen la tècnica aquesta de les falses notícies per atribuir-li un idili amb el magnat del cinema, amb el Howard Hughes. La Fox li ofereix un paper i Darryl Zanuck firma amb ella un contracte a l'any 1946. Ella, mentrestant, ja ha tingut cuidado de divorciar-se del seu marit. Va fent papers menors a les pel·lícules, però ja veu que no farem res, i decideix abandonar la carrera cinematogràfica i posar-se altra vegada de model. Però una model d'acompanyament per festes de... Hi ha qui ha especulat sobre una certa relació amb la prostitució, però bé, és igual. En total, en aquest ambient de festes i holgorio, troba en Joe Schenck, que li ofereix un contracte semestral a la Columbia, i allà fa la seva primera pel·lícula, Ladies in the Chorus, on balla, canta i tal, però l'estudi, com que cor que vols, cor que desitges, no li renova el contracte, i llavors ella fa un pas que resultarà també important i que recorda allò de la fàbrica, no? Decideix acceptar una proposta que tenen per un calendari, el calendari Pirelli, per posar nua. I llavors li fan la foto, la famosa foto aquella despullada sobre un fondo vermell, i bueno, i allò li llença la carrera. Per què? Perquè arriba un caçatalents d'aquests que té calés, a més, la protegeix i li aconsegueix un paper a la pel·lícula La jungla de l'asfalto de John Ford. Ai, John Huston, perdó, John Huston. Va i ve, amb això del cinema va i ve, però al final la Fox la fitxa i li busca, diuen, bueno, pel tipus que tens necessitem portar-te cap a comèdia lleugera. Fan una comèdia No estem casats, amb Ginger Rogers, amb Zsa Gabor, amb Howard Hawks, d'això, li dissenyen una pel·lícula, Niàgara, que, bueno, d'Henry Hathaway, i però ràpidament la porten cap a la figura de xica d'aparador, Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hughes. Li fa riure un retorn, però ella, en el fons, canvia la seva estructura i fa la Marilyn Monroe Productions, amb la Buzz Stop, El príncipe i la corista, es casa amb Arthur Miller, el dramaturg, i això la fa famosa i li dona un cert aire intel·lectual, en Henry Miller li fa Arthur Miller, vull dir, li fa el guió de la seva última pel·lícula, Vides rebels, però ella, mentrestant, està rodant una pel·lícula que és el multimilionari amb l'Yves Montand, té un rotllo amb l'Yves Montand, l'Arthur Miller li diu que se'n vagi a fer punyetes, ella entra en depressió, i arribem al 1962, quan abandona una setmana el rodatge de la pel·lícula que està fent per anar a la gala d'aniversari del Kennedy a cantar aquell famós Happy Birthday President, i el dia 5 d'agost, tal dia com avui, l'assistent a les 3:30 de la matinada la troba morta al llit, aparentment per una dosi de barbitúrics, però hi ha un fet sospitós, hi ha una ambulància que 4 o 5 hores abans de que la descobreixi la xatxa ja està esperant a la porta, no? I quan arriba la criada, entra dintre i la troba morta, surten els infermers i alguns senyors que diuen que eren de la FBI i fan desaparèixer el cadàver, i fan, bueno, van desaparèixer, se l'emporten i tal. Per tant, la cosa, la versió oficial queda com a suïcidi aparent i el pas de la Marilyn Monroe a la posteritat. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum-dee-dum-poo. I wanna be loved.
desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Diddly 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 dum, poop poopy doop.
5 a la setmana amb Francesc Morgades.